estem una altra vegada doncs, per reclamar que d'una vegada per totes el departament faci una oferta que estigui a l'abast del que li està demanant el col·lectiu docent des de fa molts mesos, amb jornades de vagues, mobilitzacions que han sigut massives de tot el col·lectiu.
Fins que des del Departament d'Educació doncs, no ens escolten, doncs, com ara ens farem sentir.
La primera jornada de vaga a l'educació a tot Catalunya convocada per la majoria de sindicats de l'ensenyament ha provocat aquest matí talls a diversos punts del territori. A l'Hospitalet els docents han tallat a primera hora la Gran Via per visibilitzar les seves protestes. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquesta primera jornada de vaga general del nou cicle de protestes del sector educatiu. Abans, però, com sempre, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Des d'avui fins al 17 de juny, els barris del Centre i Sant Josep acullen una iniciativa de divulgació científica que converteix els establiments comercials i el mercat municipal del centre en un itinerari de reptes matemàtics obert a la ciutadania, tot plegat amb l'objectiu de fomentar l'interès per les matemàtiques en un entorn quotidià i alhora reforçar el vincle entre la divulgació científica i el comerç de proximitat. Fins al 29 de maig es pot visitar la Biblioteca Tecla Sala l'exposició Emocions en veu alta, una mostra que explora el benestar emocional dels joves a través de l'art. La iniciativa, impulsada per l'Oficina Jove de l'Hospitalet, ha comptat amb una quarantena de nois i noies de 12 a 17 anys, usuaris de l'Esplai Xixell i de l'entitat Cultura 13.
Hem pogut anar treballant més matisos de coses com són la frustració, la soledat, records, sobretot de persones que potser han patit doncs, un procés de migració.
I en esports ens centrarem en el Club Esportiu Voleibol Hospitalet, que busca recursos per assegurar l'ascens a Superliga 2 masculina, la segona màxima categoria del voleibol espanyol. Des de l'entitat asseguren ser optimistes, tot i que encara no ho tenen tot lligat.
Crec que les passes que farem i que volem portar a terme en les pròximes dies, setmanes, crec que faran un pas endavant i podrem afiançar la nostra intenció, que és d'estar a Superliga 2.
Participació massiva avui a la primera vaga general d'educació a hora punta del matí. Professors i professores d'arreu del territori han tallat carreteres com ara la Gran Via. Adverteixen que les protestes continuaran durant tot aquest mes i també el següent. Però tot aquest cicle de vagues, la Generalitat ha fixat uns serveis mínims que garanteixen un professor per cada 3 aules a les etapes d'infantil, primària i secundària i el 33% de la plantilla a les escoles bressol.
Des de primera hora, al voltant de les 7 del matí, centenars de docents han tallat la Gran Via a l'altura de la Campana amb vehicles atrapats a banda i banda. Més de 2 hores després han aixecat el tall per dirigir-se a Plaça Espanya i unir-se a més manifestants d'aquesta primera jornada de vaga general arreu de Catalunya.
Estem una altra vegada doncs, per reclamar que d'una vegada per totes el departament faci una oferta que estigui a l'abast del que li està demanant el col·lectiu docent des de fa molts mesos, amb jornades de vagues, mobilitzacions que han sigut massives de tot el col·lectiu, que també hem rebut el suport de les famílies i que al final és un clam de país de millorar el sistema educatiu.
La intenció és, fins que des del Departament d'Educació doncs, no ens escolten, doncs, com ara ens farem sentir, és a dir, perquè això no podem seguir ni podem acabar el curs.
Les seves reivindicacions continuen sent les mateixes: més recursos, salaris dignes, reduir les ràtios i ampliar el suport a l'educació inclusiva. Els professors i les professores de l'Hospitalet denuncien que aquí especialment estan desbordats.
Hem de pensar que és una ciutat que pateix una sobreràtio, que està també en matrícula viva, que això vol dir que arriba alumnat de forma constant, i llavors la manca de recursos, la manca de centres també educatius que hi ha a l'Hospitalet, doncs el que genera és un malestar molt gran entre el col·lectiu, però també el fet de no poder donar una bona atenció a l'alumnat.
Al final, l'educació inclusiva, tot el que s'ha fet del decret ha sigut una mentida, és paper mullat. Jo personalment tinc 10-12 alumnes que necessitarien algú que vingués, que els fes unes proves, diagnòstics, que se sapigués què tenen. Això no està passant. Tenim alumnes que porten 3-4 anys esperant.
Aquest dijous està prevista una reunió entre el Departament d'Educació i els representants dels sindicats. La sensació generalitzada entre la comunitat educativa és que no sortiran grans canvis d'aquesta trobada.
La reunió han dit que s'asseuen, però que la negociació ja està feta, que l'acord és el que hi ha i és un acord totalment insuficient.
Veiem com que el departament està jugant una mica a dilatar els tempos, a intentar acabar el curs, a veure si ens cansem. També han estat jugant amb això. El que veiem a l'Hospitalet fa setmana i poc de ara parlar dels Mossos, als instituts.
Adverteixen que sense una proposta que respongui a les demandes actuals del sector no acabaran el curs amb normalitat. Mentrestant, les protestes continuaran durant tot aquest mes de maig i s'allargaran fins al juny.
L'Audiència Provincial de Barcelona condemna a 3 anys de presó a 2 agents de la Guàrdia Urbana per falsedat documental. Els fets jutjats es remunten al gener del 2023, quan un caporal i 2 agents de la unitat Centurió de la policia local van acudir a un accident de trànsit a l'avinguda Miraflores. Quan la policia va requerir la documentació a un dels testimonis, aquesta persona es va negar a identificar-se perquè no volia aparèixer a l'atestat. El caporal sentenciat va empènyer diverses vegades aquesta persona, la va agafar pel coll i la va tirar a terra entre insults i amenaces. Posteriorment, l'informe policial va atribuir al testimoni de l'accident un possible delicte de resistència a l'autoritat, tot falsejant la realitat dels fets per camuflar la mala actuació policial. La sentència també inhabilita de l'exercici del càrrec als 2 agents durant 2 anys i, a més, condemna al caporal per un delicte lleu de maltractament. El tercer policia local investigat ha estat finalment absolt. Coincidint amb els dies mundials de la dona matemàtica i de les matemàtiques escolars, avui 12 de maig, comerços del centre i Sant Josep i parades del mercat municipal han engegat una nova activitat lúdica i divulgativa, promocional i també de dinamització i cohesió social. Porta per títol Matemàtiques al comerç.
Fins al 17 de juny, un total de 73 establiments, nombre primer, és a dir, només divisible per un i per si mateix, 60 botigues al centre i Sant Josep i 13 parades al mercat del centre mostraran enigmes matemàtics que la ciutadania podrà resoldre, tan sols enfocant un codi QR. La iniciativa la impulsen el grup de botigues al centre i Sant Josep, al mercat del centre, el moviment d'ensenyants al Casalet i el Museu de Matemàtiques de Catalunya amb el suport del programa municipal L'Hospitalet Ciència i pretén incentivar l'ús de les matemàtiques de forma recreativa.
Diem al Museu de Matemàtiques, hi ha 2 tipus de persones. Hi ha gent que ja li agraden les matemàtiques i hi ha gent que encara no sap que li agraden les matemàtiques.
En aquesta peixateria del passatge Blanchard, al centre, saben prou bé que les matemàtiques són ben quotidianes.
Utilitzem molt les fraccions, el mig quilo, preus per mig quilo, preu per quarts, els 100 grams, i llavors doncs, és una cosa que està molt bé que la gent tingui que fer servir perquè és una cosa quotidiana que et farà falta en la teva vida normal.
El joc consisteix a fer bullir l'olla, resoldre el màxim d'enigmes, passar una bona estona i conèixer el comerç de proximitat.
Sí, la veritat és que és una meravella, és com una gincama on has de participar a la part de matemàtiques, però també aprofitem perquè coneguis tots els comerços del barri. Has de passejar i segur que descobriràs comerços que no coneixies, que no tenies previst, i per això per nosaltres és genial.
Matemàtiques al comerç també se'n fa ressò de 2 dies mundials, els de les matemàtiques escolars, instaurat per la UNESCO l'any 2000 en record del matemàtic català Pere Puigdedam i el de la dona matemàtica, que ret tribut a la matemàtica iraniana Maryam Mirzakhani, la primera dona a obtenir l'any 2014 la medalla Fields, que es considera el Premi Nobel de les Matemàtiques.
Això que visibilitzi a les dones, doncs, que s'animin i que puguin fer també aquestes activitats i que participin tots els nens i sobretot les noies, doncs, que participin i que facin un bon ús de les matemàtiques i que s'ho passin bé.
Les persones que resolguin més enigmes matemàtics correctament podran optar a premis com jocs de lògica matemàtica, sessions familiars al Museu de Matemàtiques de Catalunya, al Parc de Can Mercader, així com cistelles de productes del Mercat del Centre i dels comerços participants.
El Centre Comercial Gran Via 2 ha acollit la desfilada de final de curs dels alumnes dels cicles d'imatge del Centre d'Estudis Jaume Balmes, una passarel·la de moda amb què els estudiants poden posar en pràctica tot el que han après i demostrar el seu talent.
Són els dissenys que han creat els alumnes dels cicles formatius del sector de la imatge del Centre d'Estudis Jaume Balmes. Com cada any, quan s'apropa al final del curs, posen en pràctica els coneixements apresos en una desfilada real. Aquesta vegada hi han participat 150 alumnes i una cinquantena de models, alguns estudiants dels mateixos cicles.
Que al final facin coses reals, projectes que puguin dir això ho he fet jo, mira aquesta fotografia, mira aquesta creació. Per nosaltres és important que puguin dir o veure l'experiència més real possible el que serà el món laboral. Per part d'assessoria d'imatge personal veurem que ho fan tot, des del vestuari, escollir la música, la perruqueria, el maquillatge, absolutament tot amb les seves mans. D'altra banda, estètica i bellesa, el que es marca és sobretot els body paintings, els maquillatges, les ungles, i per últim, en el cas de perruqueria, el que es basa sobretot és a treballar amb cabell fals i d'altres tècniques.
Pel que fa al cicle d'assessoria d'imatge personal i corporativa, els alumnes han treballat amb creacions inspirades en Antoni Gaudí per commemorar el centenari de la seva mort.
Per exemple, el verd, que és un color que també és molt fort i molt viu i que també mostra com aquesta, la naturalesa, que és una part de Gaudí. També m'he format com moltes coses que són com abstractes i no tenen com una forma com tan recta, perquè sí que és veritat que Gaudí pues, odiava molt les línies rectes i no li agradava.
Veiem el trencadís, veiem doncs, línies corbes, veiem també a sota del vestit, veiem una estructura que volia representar la pedrera. S'aprèn molt, ja que has d'aprendre a prendre mides, doncs tota l'estètica en general. És un projecte doncs, que aprens en tots els aspectes, a l'originalitat, creativitat.
D'altra banda, els estudiants dels cicles d'estètica i bellesa i de perruqueria i cosmètica capilar han fet volar la seva imaginació amb dissenys basats en el món de la fantasia.
Nuestra idea era ser una hada floral. Fuimos pegando las flores y algunas las cosimos, igual con las hojas. Y le pusimos un poco de brillo y quisimos incluir un poco más la naturaleza, que son las flores, las mariposas, con el peinado también.
Aquest personatge es diu Rosabel i és de les reines de les roses. Hem utilitzat el cabell que es diu Calecalón, sí, i hem fet tot amb trenes.
Les millors creacions de cada categoria han rebut el reconeixement del jurat, format per influencers i professionals del món de la moda i l'estètica.
Un grup d'usuaris de l'Associació de Persones amb Discapacitat Intel·lectual ALPI han començat classes d'iniciació al golf. Ho fan un cop a la setmana al golf de Can Cuiàs a Sant Feliu de Llobregat, una iniciativa que els permet adquirir noves habilitats i millorar la coordinació i la concentració, però sobretot passar una bona estona.
Aquí los jueves venimos a jugar al golf con el Toni, i el monitor Cristian.
El grup d'Alpi fa que estem amb ells gairebé 3 o 4 mesos. Venen aquí, els hi fem una mica d'activitat de golf, els hi fem tirar boles i després els fem patejar una miqueta, ¿vale? Juguen una mica. Ja els hem tret un cop al camp també perquè juguessin un forat i se'ls veu superfeliços.
No està rodilla per arribar. Ah, no, mira, no ho vas aquí, mira, així solo. Exacto.
Hacemos con el el palo ese hacemos gol y después de eso venimos a la pista aquí y hacemos tiro libre.
Sobretot és un tema de coordinació, ¿vale? Llavors ens agafen una miqueta més de coordinació de la que tenen amb la seva activitat normal i encara que, clar, ho fan amb les seves limitacions, però és el que es tracta, que puguin activar tot el que és el moviment del cos, les mans, els braços, una mica les cames.
Los pies han de ponerlos así, rectos, ¿vale?
Tirar las pelotas y venir a ver el campo. Me gusta mucho el campo, es muy bonito.
Entonces el objetivo es que la bola entre en el hoyo.
Practicar con el palo, con el gol, con el palo, con la bola amarilla.
El palo, tira la pelota, el palo allá y después aquí.
Jo m'ho baixo molt bé. Jo quan em van donar aquesta idea de fer això, la veritat és que era una mica no sé què passarà i cada vegada me'ls estimo més. Són una joia de gent.
La Biblioteca de Tecla Sala acull l'exposició Emocions en veu alta, una mostra que explora el benestar emocional dels i les joves a través de l'art. La iniciativa és fruit d'una col·laboració entre l'Oficina Jove de l'Hospitalet, l'Esplai Xixell i l'entitat Cultura 13.
La confiança, la solitud o l'acceptació de l'atzar de la vida són algunes de les emocions i estats d'ànim que una quarantena de joves han fet visibles a través de l'art. Emocions en veu alta és la mostra que culmina tot un procés de creació col·lectiva protagonitzat per nois i noies de 12 a 17 anys, usuàries de l'Esplai Xixell i de l'Associació Cultura 13. A partir de la fotografia d'objectes, projeccions o autorretrats, els i les joves han pogut reconèixer i comprendre les seves emocions i, finalment, expressar-les i compartir-les.
En la fotografia se ven dos piezas de ajedrez, un rei i un peón. Y esta fotografía representa el cómo a veces nos podemos ver a nosotros mismos, que podemos llegar a pensar mal, podemos llegar a vernos como inferiores tal vez de lo que realmente somos.
El fútbol en sí para mí representa este fuerza, resiliencia, perseverancia, diversión y todo eso.
Estaba entre estresada y furioso, así que hice una mano con un rayu, porque el rayu es como que una forma de expresar que estás molesto.
Emocions en veu alta és un projecte impulsat per l'Oficina Jove de l'Ajuntament amb l'objectiu d'abordar el benestar emocional dels i les joves. Un acompanyament que a partir de 8 sessions de treball els ha donat veu per mostrar les experiències i sentiments que sovint queden invisibilitzats.
No va ser només una activitat per veure fotos o obres d'art, no? Perquè també compartir i expressar el que sentim.
Intentar treballar paral·lelament quins són els sentiments que tenim i quines necessitats es desperten a través d'aquestes quan les sentim, no? I que llavors elles poguessin normalitzar i també empatitzar unes amb les altres i poder normalitzar el parlar d'elles. Hem pogut anar treballant més matisos de coses com són la frustració, la soledat, records sobretot de persones que potser han patit doncs, un procés de migració.
L'exposició Emocions en veu alta es pot visitar a la Biblioteca Tecla Sala fins al 29 de maig.
L'hospitalenca Estrella Ambrojo acaba de publicar el seu nou llibre Càdiz, aquí i ara. Es tracta de la tercera entrega d'aquesta història d'amor entre un agent del CNI i un guàrdia civil. Ambrojo va començar la seva aventura literària fa 6 anys. Després de l'èxit del primer llibre, es van venir un segon, que seguia amb aquesta història que mescla també diferents trames d'investigació, com desaparicions o també el tema dels nens robats pel franquisme. I ara ha arribat al que podria ser l'últim capítol d'aquesta història, amb una protagonista que segueix investigant trames delictives i que, sobretot, es deixa guiar per la seva intuïció.
Yo creo que María se ha dado cuenta de que bueno, es más madura, es un poco menos hippie, menos... Ella se deja llevar mucho por la intuición, se sigue dejando llevar por la intuición, pero también se da cuenta de que ella es más fuerte y que puede vivir sin Carlos. Lo que pasa es que no quiere.
En una de les naus del districte cultural s'hi troba un espai capaç de convertir en realitat qualsevol fantasia de ciència-ficció, un lloc que ven capes medievals que semblen tretes de Joc de Trons, vestit d'inspiració Bridgerton, barrets com el de Harry Potter i accessoris per fades, sirenes i elf. Tot això surt d'un taller de conte de fades que es diu El Costurero Real.
El Costurero Real és un clàssic de l'artesania de la ciència-ficció. Un taller de conte de fades de 600 metres quadrats on trobareu capes, vestits, barrets, tot inspirat en un món de fantasia. La seva fundadora és Alàsie, una granadina que va començar fent produccions de cinema i teatre. Amb la crisi del 2008 va veure l'oportunitat de tirar endavant el seu projecte personal.
A mi m'agradava molt el món del disseny de moda, no? Però quan empecé a estudiar història del vestuari i tot això, pues, realment ahí es donde me di cuenta que era lo que más me gustaba. Y luego pues toda la influencia del cine de fantasía, ¿no? El Señor de los Anillos, que también me vio cuando yo estaba estudiando, Narnia, Dentro del laberinto, otra película de fantasía de los 80 y de los 90, ¿no?
Els primers anys no van ser fàcils, però llavors unes ales de papallona es van fer virals de la nit al dia a nivell internacional.
Y sí que es verdad que la viralidad, como vino, se fue, ¿no? Duró 3-4 días y luego desapareció, pero sí que a mí me ayudó a cambiar el chip y a darme cuenta de que realmente había un mercado muy potente fuera para lo que yo hacía, pero sí que había gente ahí fuera que valoraba lo que yo hacía y simplemente tenía que aprender a llegar a esa gente, ¿no? y que me conocieran.
Al taller van començar sent dues persones, van arribar a treballar-hi fins a 15 i actualment en són 9. Gairebé tot es fa de forma artesanal.
Hacemos una mezcla de técnicas muy tradicionales con técnicas bastante más modernas. Que nos dan esos resultados, ¿no? que de otra manera pues sería o extremadamente caro o muy difícil de hacer, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, una máquina que es un tórculo de imprenta muy antiguo, que además les màquines les fabriquen aquí en Catalunya.
El Costurero Real funciona com una empresa de moda, amb col·leccions temàtiques i propostes bàsiques.
Però lo que hacemos nosotros es hacer lanzamientos de colecciones, mini colecciones, casi siempre. Son colecciones pequeñitas con temáticas concretas y aunque parezca difícil de creer, pues siguiendo tendencias. Lo que pasa es que no son tendencias mainstream, sino tendencias pues, de nuestro nicho, que es la fantasía, ¿no? Entonces, como bien decía, pues si por ejemplo está de moda los Bridgerton, solemos sacar productos relacionados con los Bridgerton en esa época, hemos hecho colecciones inspiradas en el Señor del Anillo alguna vez.
L'empresa té el seu mercat principalment als Estats Units, però també a Espanya. De fet, a Barcelona tenen dues botigues físiques que els funcionen molt bé. A més de dissenyar i crear vestits i accessoris fantàstics, a El Costurero Real també fan, de tant en tant, viatges fotogràfics, tallers d'artesania i sessions de fotos en un petit bosc màgic que s'han muntat al mateix local.
Fa uns dies el Club Esportiu Voleibol Hospitalet assolia l'ascens a Superliga 2 masculina. Ara, amb la part esportiva ja tancada, toca buscar recursos econòmics per fer realitat aquest ascens.
No és cap novetat, però sovint els ascensos esportius són el preludi d'una intensa feina als despatxos. Això mateix és el que li està passant al Club Esportiu Voleibol Hospitalet, que el passat 26 d'abril celebrava, sobre la pista, l'ascens a la Superliga 2 masculina, la segona màxima categoria del voleibol espanyol. Ara toca disputar un altre partit, trobar recursos econòmics necessaris perquè l'aventura no sigui deficitària.
La nostra intenció com a club és que estiguin, és donar-li l'oportunitat a tot l'equip que esportivament, com tu deies, no, s'ho ha guanyat, ha treballat, doncs nosaltres, com a junta, no, com a club, nosaltres portem tot un any treballant, però sí que és veritat que tu t'ho jugues tot ara, en aquests 15-20 dies, sempre i quan sigui viable. Jo sempre dic, no, no podem fer tonteries. Tenim, a darrere d'ells venen moltíssims nens i nenes, que al final és la part important del club. Però ells també s'ho han guanyat i nosaltres hem d'estar allà per ells.
No és una situació nova per una entitat que la temporada 2023-2024 ja tenia un equip a la Superliga 2, en aquest cas el conjunt femení. Aquesta experiència és precisament la que fa que el club actuï amb prudència. No es vol fer cap pas en fals. Tot i això, hi ha un cert optimisme per tenir-ho tot lligat en poques setmanes.
Les sensacions són bones, sincerament. Són bones. Són millors que fa 2-3 setmanes enrere. Això no significa que ja ho tinguem tot fet, però crec que les passes que farem i que volem portar a terme en les pròximes dies, setmanes, crec que faran un pas endavant i podrem afiançar la nostra intenció, que és d'estar a Superliga 2.
Durant aquest mes de maig s'hauria de tancar la viabilitat de l'Hidropress Club Esportiu Voleibol Hospitalet a la Superliga 2 masculina. En cas d'aconseguir-ho, l'equip de Simon Pinevski debutaria, per primera vegada, a la categoria de plata.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. La primera jornada de vaga de l'educació a tot Catalunya, convocada per la majoria de sindicats de l'ensenyament, ha provocat talls a diversos punts del territori. A l'Hospitalet, els docents han tallat a primera hora la Gran Via per visibilitzar les seves protestes. Des d'avui i fins al 17 de juny, els barris del Centre i Sant Josep acullen una iniciativa de divulgació científica que converteix els establiments comercials i el mercat municipal del centre en un itinerari de reptes matemàtics obert a la ciutadania, tot plegat amb l'objectiu de fomentar l'interès per les matemàtiques en un entorn quotidià i alhora reforçar el vincle entre la divulgació científica i el comerç de proximitat. Fins al 29 de maig es pot visitar la Biblioteca Tecla Sala l'exposició Emocions en veu alta, una mostra que explora el benestar emocional dels i les joves a través de l'art. La iniciativa, impulsada per l'Oficina Jove de l'Hospitalet, ha comptat amb una quarantena de nois i noies de 12 i 17 anys, usuaris de l'Esplai Xixell i de l'entitat Cultura 13. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'ELACdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.